Josep Maria Gall de Líbana, bon dia, moltes gràcies.
Hombre, Jordi, bon dia, aquí encantat, a la teva disposició, sentint aquí el que s'està dient. Bé, hombre, sumant.
Va, aviam, economista i advocat expert en temes futbolístics. Aviam, a tu va semblar creïble el que va dir Leo Messi ahir o no?
Sí, totalment, hombre, totalment, perquè és un xaval que vull dir que viu només cap al futbol, que sempre de petit any ja es va estudiar, estava donant-li a la maquineta per fer partidets de futbol, que estava sempre allà amb la PlayStation, vull dir que és un xaval que la seva vida, vull dir, no crec que sigui un nano que es preocupi pels calés, la veritat sigui dita, vull dir, li agrada el futbol, viu el futbol i ja està, i delega amb el seu pare, i el seu pare a la seva vegada, amb un equip, diguem, de professionals, no?, que va canviar, que es plantejaven les coses d'una forma, però vull dir que el Leo Messi segur que és totalment, diguem, aliè a tota aquesta trama que es podria dir o que es podria d'alguna forma pensar per part d'algú.
Exactament què fa malament Messi o què va fer malament Leo Messi en aquesta declaració?
Bueno, sí, jo crec que en primera instància el que va fer malament va ser que hi havia una canalització d'ingressos que es van portar directament cap a companyies que estaven domiciliades a paradisos fiscals, però bueno, que igual no estaven directament domiciliades a paradisos fiscals, sinó a través de Suïssa i d'Irlanda, i que després anaven cap a Belize i Uruguai, no?, els beneficis. El que passa és que també ens hem de remuntar, Jordi, a el que és una època, diguem, una mica ja llunyana amb el temps, però que tampoc hi havia una regulació tan exhaustiva de tot el que és les operacions en paradisos fiscals, etc. I fins i tot, a mi, segons em van dir, doncs es veu que en aquell moment el que era el règim fiscal entre Uruguai i Espanya era correcte. Per tant, aquesta serà una de les coses que també els advocats, imagino, doncs, que posaran a sobre de la taula, o evidentment ja hauran posat a sobre de la taula. Això va ser per uns determinats ingressos, en Leo Messi, doncs, bueno, es va portar malament, per dir-ho d'aquesta forma. Jo vaig ser dels que el va criticar perquè no es podia portar malament. Va pagar amb escreix, perquè va pagar les multes, sancions, interessos de la mort, etcètera, etcètera, i en Leo Messi es converteix en el primer contribuent d'Espanya, i el primer contribuent d'Espanya se'l tracta com ahir es va veure. Hombre, a mi em sembla que realment, si jo sigués el primer contribuent d'Espanya i em tracten d'aquesta manera, me'n veig aquest país. Que, un moment, doncs vull dir que, aleshores, clar, quan et comencen a acusar i a corregir d'aquesta manera, doncs no estàs segur en un lloc.
Mm-hmm. Per què s'ha arribat a aquest punt i no s'ha evitat que Leo Messi s'assegui al banc dels acusats?
Sí, bueno, jo crec que s'ha explicat molt bé. Jo estava sentint el que estava enrenant a la tertúlia, fonamentalment per la poesia de l'Estat. És a dir, la Fiscalia va arribar a un acord, són aquests acords que en definitiva diu la Fiscalia, bueno, doncs escolta, s'ha de pagar tant, i al marge d'això nosaltres proposem que hagi doncs aquesta pena, molt bé, i a partir d'aquí doncs l'evitar entrar a la presó, estupendo, molt bé. Però la burguesia de l'Estat ha volgut continuar, no? Aleshores, clar, jo particularment, jo soc de l'Espanyol, però aleshores un particularment quan va veient que cada mes hi ha algun jugador del Barça passant pel Palau de Justícia, diu, hombre, doncs escolta, també et sorprèn una mica perquè no crec que tots els jugadors del Barça siguin dolents i que tots els jugadors del Barça ho facin molt malament. Aleshores, jo crec que en aquest cas l'abogacia de l'Estat ha portat les coses en un extrem que en definitiva ha sigut el de que no ha volgut pactar, que està amb el seu dret, però vull dir que si la Fiscalia ja estava com satisfeta per el que s'havia fet, i a més perquè el Leo Messi havia regularitzat la seva situació, que era una situació regular tributària, l'havia regularitzat, per tant el tema ja per mi estava acabat.
Mm-hmm. Clar, molta gent es pot preguntar, escolta'm, com pot ser que Leo Messi, regularitzant, estem parlant que amb una regularització sigui el contribuent més important d'Espanya, és cert que sigui a través d'una renda, estem parlant de que...
Sí, la renda, l'impost sobre la renda, parlem... Jordi?
Sí. És a dir, clar, ja ho sé que hi ha empresaris que cobren més diners i que teòricament a través de les seves empreses han de declarar més diners. Però clar, són 53 milions d'euros, que déu-n'hi-do, eh?
Clar, obre, és que aquests 53 milions d'euros, al marge que hi hagi una part de la sanció, però pensa que és el 56%, ell té un tipus al 56% de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per tant, vol dir que el Leo Messi, no solament per el que guanya el Barça, sinó per el que guanya els diferents contractes que té i que té les imputacions a les societats que, per exemple, li gestionen els seus drets, en aquest cas d'imatge, doncs el Leo Messi paga el 56%, per tant vol dir que si el nano guanya 100 milions d'euros, paga 53 milions d'euros, perquè també hi ha les reduccions, bonificacions, deduccions de la quota, paga 53 milions d'euros a Hisenda, per tant vol dir que, escolta, a Hisenda se li queda més del que hi guanya, no? Per tant es queda menys, per tant penso que no sé, jo crec que no se'l tracta adequadament bé, perquè fundamentalment, i a més, sobretot, perquè ell va regularitzar, vull dir, no ha sigut un cas d'aquells, escolta, de que té que veure polèmica, de que anem a judici, no, els va arribar amb una vista que es va fer a Gavà, i bueno, ja està, i la fiscalia va arribar a un acord amb els contribuents, perquè van negociar els advocats, bueno, com passa qualsevol altre cas. A mi em sap greu veure el Leo Messi en aquesta situació, i crec que no és de justícia.
Vist el que hem vist, és a dir, aquest acarnissament per part de l'advocacia de l'Estat, entre altres coses, perquè la Fiscalia ja està d'acord amb el que va fer, que és regularitzar la situació, què creus que pot passar al final de tot això?
Hombre, jo voldria pensar que no passarà més. Per tant, vol dir que en definitiva es quedarà aquí, doncs que hi haurà un fallo per part del tribunal. Aquest fallo per part del tribunal, en principi, jo crec que té que acceptar més el que seria els criteris de la Fiscalia, que en principi, bon, la Fiscalia ja està satisfeta, i jo crec que en principi tindria que quedar d'aquesta forma. No crec que vagi més cap enllà. I, bueno, i d'aquesta forma, doncs, bueno, ja està, es passa la fulla del que ha sigut una etapa i una època i d'un moment dolent, però bueno, crec que no tindria que anar més cap enllà, sobretot perquè hi ha altres casos, doncs, que no s'han anat més cap enllà a nivell d'empresaris, a nivell de professionals, a nivell de fortunes i també a nivell de deportistes, no? Per tant, jo crec que aquí teníem que fer ja el punto i parón, Jordi?
Val. Sí, perquè ja, ell, de fet, ja allò que en diuen ha regularitzat la situació, ha fet a més complementàries dels
sí,
tres segons,
sí.
Els tres exercicis,
sí.
És indiscutible que Messi és culpable per no saber el que... culpable, la paraula és molt forta. Que Messi és responsable per no saber el que firma, és evident. Però això passa a molta gent, que no sap el que firma en coses com aquestes. Però tinc una mica la sensació que hi ha una mena de judici paral·lel mediàtic amb tot això, per continuar, en fi, com allò que dèiem, una mica de l'exemplaritat del l'exemplaritat del nom. Com va passar, com deia l'Albert Gimeno, amb la Lola Flores fa 30 anys, o 40.
Sí, me'n recordo, i amb el Pedro Ruiz també va passar.
I tant.
No, hi ha una qüestió que a mi em sembla molt clara, que és que encara que Leo Messi, doncs, diguis, escolta, és culpable perquè ell no coneixia la normativa fiscal, perquè ell tot això ho tenia, diguem, doncs, delegat, no? Però, bueno, a veure, quin és el contribuent que coneix tota la normativa fiscal? És que aquesta és una altra que jo crec que també ens hem de situar una mica. Al dia d'avui és impossible que una persona, i fins i tot que un assessor fiscal i que un expert tributari conegui en profunditat totes i cada una de les aristes de les diferents normes. Per què? Perquè, hombre, aquest és un país que hi ha normes i normes i normes, que tenim més de 200.000 lleis, i d'aquestes la majoria són de caràcter fiscal. Per tant, què vol dir? Que, escolta, sempre et poden agafar per un forat o per un altre, però és que, a més, la normativa fiscal és molt difícil d'entendre i està redactada d'una manera molt pesada. La gent del carrer no entén ni el fet imposable, ni la inversió del subjecte passiu, ni les deduccions que hi ha per aquí, ni les reduccions, ni els coeficients d'abatiment, ni res d'això. Aleshores, què passa? Que, evidentment, la gent va delegant, i jo estic convençut que la majoria dels que signen la seva declaració de l'impost sobre la renda no coneixen l'impost sobre la renda en la seva profunditat. Bueno, i aleshores, què passa? Que, evidentment, tens que delegar amb alguna persona de la confiança que supervisi aquests temes. El Leo Messi ho fa amb el seu pare, jo crec que amb tota la raó del món, i a partir d'aquí hi ha un equip de professionals, un equip de professionals que van fer un plantejament al seu dia, i bueno, i doncs que ja està, que ara hi ha que veure si era correcte, que no era correcte. Però vull dir que no únicament és culpa del contribuent, sinó que arriba un moment on hi ha la barbaritat de normes que tenim que et fan impossible per complir, entendre, poder seguir, tenir una mica de racionalitat a nivell de normativa tributària. Jo crec que aquesta és la gran assignatura pendent que tenim.
Josep Maria Gai de l'Iber, un plaer, novament. Moltes gràcies.
Jordi, gràcies, una abraçada per tots.
Que vagi bé. Adéu, gràcies, adéu. Pràcticament un quart de deu.